Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les rebaixes d'estiu 2023 ja són aquí. Si bé, per norma general, les rebaixes se solen associar amb el mes de juliol, cada vegada són més els grups empresarials que avancen la data de l'inici d'aquestes rebaixes d'estiu com una estratègia per a començar a vendre abans que els seus competidors. La inestabilitat climatològica i les inusuals temperatures d'enguany han fet que les botigues de roba hagin venut menys que l'any passat. Per tant, enguany, la majoria de les marques han decidit avançar les dates d'inici d'aquestes rebaixes d'estiu. Aquest temps, com tots sabem, ofereixen possibilitats de comprar articles de qualitat a un menor preu. Tradicionalment, la majoria de les botigues concentren els descomptes al juliol i a l'agost, encara que les rebaixes es van liberalitzar a l'any 2012 i els comerços poden oferir tot l'any preus especials. El primer que cal tenir en compte per comprar aquestes rebaixes és comparar els preus amb calma, no deixar-se portar per l'urgència i mirar amb molta tranquil·litat en diferents establiments. És molt útil també fer un llistat del que veritat de que en realitat necessitem per no deixar-nos portar per un comportament consumista excessiu. No comprar una cosa barata que l'hem vist per internet, per exemple. Les rebaixes són una bona oportunitat de comprar els mateixos productes de temporada a un millor preu. I destacar també que en els nostres armaris sempre hi ha alguna peça que ens semblava molt guapa però que no ens hem posat mai. Els experts en màrqueting aconsellen sobretot mirar abans de les rebaixes quins són els preus i assegurar-nos que és una cosa que fa falta i no comprar per impulsivitat. I un altre detall important, segons el que comprem en rebaixes, cal anar amb compte quan ens ofereixen finançar una compra. Cal tenir en compte les condicions del finançament i, si no ho tenim clar, no fer-ho per evitar trobar-nos en sorpreses uns mesos després. Bona tarda, soc Carlos Losada. Com cada dia a aquesta hora, en companyia de la Mar Puerto, repassem més notícies d'aquest dimarts a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Per on passa l'actualitat d'aquest matí de dimarts?
Doncs comencem parlant de política perquè Ciutadans ha anunciat un pacte amb el PSC per entrar al govern de Santa Coloma de Gramenet, tot quan la socialista Núria Parlon ja hi tenia majoria absoluta. I continuem també explicant que l'enderroc de l'estació de tren de Sant Feliu de Llobregat ha quedat aturat perquè un home s'ha tancat dins l'edifici per exigir-ne la preservació. Les tasques de desmuntatge controlat de les instal·lacions van començar a principis de juny i fonts de DIF han apuntat que han presentat una denúncia al jutjat i esperen que aquest autoritzi el desallotjament per poder continuar amb l'enderroc de l'edifici. El Col·legi de Graduats Socials de Catalunya ha presentat també una queixa al síndic de Greuges alertant de risc de col·lapse imminent dels despatxos a l'hora de gestionar les altes i també les baixes en la seguretat social. L'ENS assegura que el volum de feina del col·lectiu és inassolible i també es queixa de les mancances del funcionament del sistema informàtic. D'altra banda, l'Hospital de Bellvitge també hem d'explicar que ha creat una web app per l'acompanyament dels pacients que s'han de sotmetre a una operació. Una eina que ofereix informació extensa sobre les intervencions quirúrgiques amb l'objectiu de reduir l'ansietat. I els Mossos, per la seva banda, han detingut un jove de 21 anys com a presumpte autor material de la mort violenta d'un home a Vic el mes de gener. Els fets van tenir lloc durant una baralla que es va produir en el barri del Remei de la capital d'Osona i la previsió és que passi a disposició del jutjat d'instrucció número 6 de Vic en les properes hores. Acabem també avui explicant que l'Associació Turística Apartaments Costa Brava Pirineu a Girona ha reclamat la implicació dels ajuntaments contra l'intrusisme. La presidenta de l'associació, Esther Torrent, ha lamentat que la majoria dels ajuntaments no actuen per evitar aquest frau i que no tenen prou eines per posar fi a aquesta problemàtica.
Gràcies, Mar. Tot plegat són notícies d'un dimarts amb ambient càlid un dia més i xafogós a la costa, al prelitoral i també a Ponent, amb termòmetres per sobre ja dels 25 graus. El sol un dia més és el gran protagonista, però a la tarda, atenció, arriben de nou els núvols que deixaran ruixats i tempestes, sobretot a Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central. La temperatura un dia més disparada, sobretot a l'interior, amb màximes que poden arribar als 37-38 graus. I anem a conèixer com està la xarxa viària en aquests instants amb la Sílvia de l'Amo. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda des del Servei en Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que la situació viària és amb algun punt de lentitud a la ronda. En aquest cas, per accedir al nus de la Trinitat, hi ha un quilòmetre i mig. I després també hi ha retencions més o menys entre Besòs i Bac de Roda, aproximadament. En el cas de la ronda de dalt, també en sentit Trinitat, hi ha aturades entre la zona de més o menys el que és el nus de la Trinitat i Horta. I pel que fa a la C-17, retencions a Parets en sentit Vic. De moment, això és tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quieres ganar un avión con tu nombre escrito en él y un año de vuelos gratis para estar free in the sky? Pues grábate simulando que estás free in the sky y gana un año de vuelos free in the sky. Ve al Instagram o TikTok de Vueling y descubre cómo participar.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4 minuts i 2:45, el govern de la Generalitat continua amb la seva particular ofensiva contra els nous executius de la Comunitat Valenciana i les Illes Balears. I és que entre el govern català no s'acaba de digerir bé la presència del Partit Popular i de Vox en els dos executius amb qualificatius com governs d'ultradreta o ofensiva espanyolista a València i les Illes. Aquest matí la portaveu del govern, Patricia Plaja, ha entrat en el bucle en aquest tema recordant la campanya que han posat en marxa en defensa del català davant, diu ella, l'amenaça dels pactes entre Partit Popular i Vox, Sergi Tor.
Sí, el to del govern de la Generalitat cada vegada s'eleva més perquè d'una manera explícita parla ja de violacions en el dret de les dones, racisme i xenofòbia contra Catalunya i atacs a la democràcia i a les minories. La portaveu del govern, Patricia Plaja, acusa el Partit Popular de permetre i validar la política de Vox que la defineix, segons ella, d'aquesta manera.
Que és cert que els missatges d'odi, la voluntat de retallar drets i de perseguir els qui ells, qualsevol que ells consideren diferents, la voluntat de violar directament els drets de les dones i del col·lectiu LGTBI, els discursos d'odi cap a la nostra llengua, cap a la cultura catalana i les seves actituds racistes i xenòfobes sense fre.
Plaja diu de que ara per ara no hi ha cap mena de negociació per agendar reunions ni amb els governs de la Comunitat Valenciana ni amb la Balears, tot i que admeta que la Generalitat sí que manté contactes i ajudarà a entitats afins en les dues comunitats.
Aquesta ofensiva s'hi acaba d'apuntar aquest migdia també la CUP, el diputat d'aquesta formació, Carles Riera, ha advertit que la llengua catalana està amenaçada amb el PSOE o amb el Partit Popular al govern de l'Estat. Ho ha dit en referència a la possibilitat que un futur executiu del Partit Popular amb Vox o sense Vox pugui ser més beligerant envers la llengua catalana. El també secretari tercer de la mesa del Parlament ha alertat que la immersió lingüística no s'està aplicant efectivament i que hi ha un retrocés de l'ús de la llengua catalana i per això no cal que arribi la dreta o l'extrema dreta. I sobre aquesta ofensiva contra els governs del Partit Popular i de Vox a la Comunitat Valenciana o a les Illes Balears, doncs aquestes dues formacions recorden que els pactes de govern tant a València com a les Illes són del tot legítims, que s'ha de respectar la voluntat dels ciutadans que han votat aquestes opcions polítiques i lamenten que algunes de les manifestacions que es fan des del govern català i des de l'independentisme tinguin un tuf colonialista. Yolanda Canales.
Des del Partit Popular demanen al president de la Generalitat en particular, però a l'independentisme en general, que respectin el que volen ser els ciutadans de la Comunitat Valenciana i de les Illes. És el que ha explicat a COPE Alejandro Fernández, president del PP català, que ha lamentat que des de Catalunya es practiqui un imperialisme que tant critiquen els separatistes, referint-se a València i a Balears com als països catalans.
Nosotros somos catalanes y a mucha honra, pero el que es valenciano no tiene por qué aguantar que le digan que forma parte dels països catalans y que desde el separatismo en Cataluña se haga ese imperialismo que luego critican a los demás, aunque no exista. Y por lo tanto, nosotros lo que pedimos es respeto institucional y que se deje a los valencianos y a la gente de las Islas Baleares ser lo que ellos quieran ser. Y evidentemente, ellos no comparten la idea de països catalans.
Per la seva banda, el portaveu del grup parlamentari de Vox, Juan Garriga, diu que el separatisme sempre està buscant enemics i ara ho ha trobat en els governs de Vox i Partit Popular, sobretot pel seu posicionament en relació a la llengua. Hi ha llibertat d'elecció i no imposició del català.
Porque sabe el separatismo y aragonés que con la presencia de Vox se garantiza acabar con la imposición monolingüe y recuperar la libertad de poder utilizar la lengua común en español en la educación, en los comercios y en toda la administración pública. Y que se prepare el separatismo y aragonés, porque cuando entremos en el gobierno de España lo vamos a garantizar en todo el territorio nacional.
I és que en una declaració institucional amb motiu de Sant Joan, i quan ni tan sols han pres possessió els nous governs autonòmics de la Comunitat Valenciana i de les Illes, El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va parlar d'una ofensiva i d'hostilitat dels nacionalismes d'estat i de l'ultradreta, en referència a PP i a Vox, cap a la llengua i la cultura catalanes. I va fer una crida a reforçar la defensa d'aquests àmbits davant aquesta amenaça.
I ara, molta atenció a aquest apunt polític. Junts per Catalunya buscarà una majoria alternativa a la Diputació de Barcelona i descarta reeditar el pacte amb el PSC. L'executiva ha apostat per forjar una altra aliança sense concretar amb qui, però prioritzant pactes independentistes. La decisió arriba després de dies de debat intern sobre si repetir o no l'entesa a l'ens supramunicipal amb els socialistes, una institució amb un pressupost d'uns 1.300 milions d'euros. La Diputació de Barcelona és l'única que no està tancada a hores d'ara. Tarragona i Lleida governaran l'Esquerra i el PSC, mentre que Girona ho farà una coalició independentista entre Junts per Catalunya i els Republicans. Perquè sigui possible a Barcelona, caldrà sumar el diputat de Tot per Terrassa i que no hi hagi aliances com les que hi ha hagut, per exemple, a l'Ajuntament de Barcelona. També en clau política i educativa en aquest sentit, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, intervendrà al debat del ple monogràfic sobre educació que comença a les 3 d'aquesta tarda al Parlament. Així ho ha avançat la portaveu del govern, Patrícia Plaja. Plaja ha afegit que la consellera d'Educació, Ana Simó, explicarà durant la seva intervenció davant la Cambra Catalana que comença una nova etapa. Segons la portaveu, s'ha de consolidar les millores que ha impulsat el Departament d'Educació i ha destacat que la nova titular d'Educació té un tarannà propi. Ha demostrat des del primer dia que té mà estesa i voluntat d'entendre's amb tots els sindicats. I ja que parlem d'educació, doncs el govern ha aprovat aquest dimarts al matí ampliar en 1.528 places la plantilla del personal del Departament d'Educació de cara al curs 23-24. L'objectiu és que aquest augment permeti afrontar les necessitats d'escolarització dels ensenyaments obligatori i també reforçar l'escola inclusiva i la formació professional. I per si no t'has adonat, ja han arribat les rebaixes d'estiu. Es tracta d'un període en el que els ciutadans podem comprar articles de qualitat a un menor preu. Tradicionalment, la majoria dels comerços concentren els descomptes entre juliol i agost, encara que les rebaixes es van liberalitzar l'any 2022, l'any 2012, millor dit, i les botigues poden oferir durant tot l'any preus especials si així ho desitgen. Històricament, les cues a les portes dels grans magatzems donaven el tret de sortida a aquestes rebaixes. Ara, les dates s'avancen i la majoria de les grans cadenes i també petits comerços ja han començat aquest període de descomptes, sobretot a internet. Avui, arrere en Cope Catalunya i Andorra, t'hem posat sobre la taula un seguit de recomanacions per anar de rebaixes amb garantia i amb el recordatori, sobretot, que es rebaixen els preus però no els drets dels consumidors. És així, Gisela Boada.
Així és, Carlos. Nosaltres ho hem volgut verificar amb Gerard Hernández, que és el portaveu de FACO a Catalunya, qui ens ha proporcionat alguns recordatoris a l'hora d'anar de rebaixes.
És important comparar preus entre diversos establiments, perquè, evidentment, doncs, podem trobar el mateix producte a diferents preus, diferents establiments, i com deia, doncs, si som regidors i hem pogut, abans de començar les rebaixes, de veure quin és el seu preu, doncs, realment, estan comprant molt més tranquils, sabent doncs, que no ens enganyen, no, amb aquesta rebaixa.
La responsabilitat, però, no recau només en el consumidor. L'administració és realment l'encarregada de verificar que les empreses no abusin de forma il·lícita amb els preus.
Les administracions són qui han de fer, han de garantir, no, que aquestes rebaixes realment són reals. Si no, d'així, evidentment, es pot denunciar, perquè és una pressió sancionable, el que fet que aquella rebaixa no sigui real.
El petit comerç manté una lluita per aprofitar l'empenta de les rebaixes enfront de la competència que suposen les grans superfícies.
Aquest matí ja l'has anat tu de rebaixa. Estàs patejat als carrers del centre de Barcelona, has entrat en algun gran magatzem i, sobretot, has parlat amb gent, amb consumidors. Crec que els has preguntat què volen comprar, quin és el seu pressupost que hi ha a la butxaca i si quan van de rebaixes perden el cap o van ja amb un llistat preparat. Gisela, què t'han explicat?
Així és, Carlos. Es nota que estem en època de rebaixes i de bon temps perquè gairebé no es podia caminar pel centre de la ciutat. El que més hem vist són bosses de grans gegants de la indústria tèxtil, en especial bosses d'Inditex, de Zara, Bershka, Pull&Bear, també de H&M, Mango, Uniqlo... Una llarga llista d'opcions que té el consumidor a l'hora de comparar preus. Per això hem parlat amb alguns d'aquests compradors a la sortida de les botigues per saber què és el que busquen i si realment aprofiten aquesta onada de descomptes per renovar l'armari. Alguns d'ells, però, eren molt crítics amb les apujades del preu.
Es la única época que yo que compro así como para tiendas Inditex, porque normalmente suelo comprar de segunda mano.
Bueno, yo busco ropa que sigui més barata, sí.
Està a millor preu, és millor, bueno, segons l'època, no? y la roba que busques.
Tampoco veo que sea una rebaja muy, muy grande. Creo que se podrían, bueno, hacer mayores rebajas, pero bueno.
Jo crec que aquest any és... no han baixat tant els preus.
El Carlos, un jove argentí, sortia d'una botiga de calçats. Ens ha explicat que, tot i portar pocs dies a Barcelona, hi ha pogut fer una comparació entre els preus que hi ha en els dos països. Reconeix que aquí a Espanya la roba és més barata i amb més varietat, sobretot ara coincidint amb l'època de les rebaixes.
La roba és moltíssim més accessible, mucha más variedad. En realidad las rebajas acá son reales. Allá el problema que tenemos es que al momento de Hot Sale o Black Friday aumentan el precio al momento de hacer la rebaja que al mismo precio de antes. Entonces no es real la oferta. En cambio acá sí he encontrado la oferta. Ayer o antes de ayer me compré unas zapatillas por 25 euros. Unas zapatillas Vans que al cambio argentino son alrededor de 25 euros, son alrededor de 13.000, 15.000 pesos más o menos. Cuando las mismas zapatillas las puedo encontrar en Argentina en 40.000 pesos.
També hem volgut conèixer l'opinió dels més grans. La Catalina, de 85 anys, reconeix que les rebaixes ja no són el que eren i que moltes de les coses que es rebaixen no són prendes comercialitzades durant l'any.
Suele mirar, sí. Lo que pasa que normalmente no encuentro nada de lo que busco. Es que yo considero que lo que ponen de rebaja no es lo que hay durante el año. Eran mejores antes que ahora.
La realitat és que tots som conscients que rere les promocions de les rebaixes d'estiu hi ha falsos descomptes, preus inflats i publicitat enganyosa.
Yo creo que ya el precio de salida de la prenda sí que está inflado. Y luego ya tienen pensado, o sea, estrategia de marketing, de rebajarlos.
Tot i això, reconeixen que sempre acaben en la tentació de comprar aquella jaqueta rebaixada que no van poder comprar durant l'any o l'última unitat d'aquell pantaló que està a punt d'exhaurir-se al portal web.
Gràcies, Gisela. Doncs ja ho sabeu, molta cura a l'hora de les rebaixes. Feu un llistat amb tot el que necessiteu. No compreu per comprar i, sobretot, fixeu-vos en l'etiquetatge i si podeu tornar o no podeu tornar la prenda de roba o el que sigui que heu comprat. I ara vull parlar d'ascensors històrics. N'hi ha amb cabines de fusta, amb portes de ferro, forjat i fins i tot alguns disposen de seients entapissats. Són ascensors antics, un patrimoni que encara sobreviu en centenars de finques modernistes que hi ha a la ciutat de Barcelona. Un mostreig de l'Ajuntament de la capital catalana realitzat el passat mes de febrer en va catalogar 420. Ara, entre el gremi d'ascensors i empreses de reparació, volen evitar que desapareguin del mapa. T'ho explica el Joan Gual.
Bona tarda, Carlos. Els ascensors antics ja formen part de l'ordre del dia i l'Ajuntament els està comptabilitzant per elaborar un mapa d'aquells que es van fer entre finals del segle XIX i fins a la Guerra Civil Espanyola a Barcelona. El primer mostreig ja mostra més de 400 i l'empresa Ascensors Camproví s'ha encarregat de la restauració i considera que ha estat essencial fer aquesta tasca perquè són patrimoni de la ciutat.
Home, entenem que són part del patrimoni de la ciutat i són ascensors que són coherents amb l'estètica de l'edifici. I entenc que mantenir l'estètica de l'ascensor pues, fa que l'edifici es mantingui amb el seu estat original.
Per fer la tasca de restauració dels ascensors, l'Ajuntament ha aportat ajudes i subvencions, encara que el Gremi Empresarial d'Ascensors de Catalunya considera que no és suficient.
Creiem que això ha d'anar increixent i volem entendre que l'Ajuntament el que ha fet és començar, però evidentment que amb això no és suficient.
Un cop estiguin tots els ascensors comptabilitzats, es vol fer un estudi que serveixi per posar els fonaments de cara a una futura catalogació que permeti protegir-los.
I ara t'explico que els Mossos d'Esquadra van enxampar el passat 22 de juny el conductor d'un vehicle que en els tres últims mesos s'havia saltat constantment el peatge dels túnels de Vallvidrera, la C-16. Va ser en un dispositiu muntat en coordinació amb els serveis de manteniment i de control d'aquesta via ràpida. A part de denunciar-lo per no pagar el peatge, també l'han denunciat per fer avançaments prohibits a l'interior del túnel utilitzant el carril central, que està tancat a la circulació. Està acusat de no mantenir la distància de seguretat, no pagar el peatge i també de conducció temerària. Un usuari va informar l'empresa de la via de la conducció d'aquest turisme el passat 20 de juny. A través de les imatges de les càmeres es van detectar una desena d'aquestes infraccions d'aquest mes de juny. Una situació que es produïa els dies feiners en sentit Barcelona entre les 6 i les 7 del matí. I un jurat ha considerat culpable l'home acusat de matar 3 persones sense llar a Barcelona durant el confinament. En concret, el creu culpable per unanimitat dels 3 assassinats i també en aquest aquest cas, per majoria, de 3 delictes contra la integritat moral amb l'atenuant de drogadicció. L'acusat ja havia acceptat 63 anys de presó en un acord previ de 20 per cada delicte d'assassinat i 3 més pels 3 delictes contra la integritat moral i s'havia declarat culpable. El compliment màxim serà de 40 anys de presó. Els fets van tenir lloc durant el mes d'abril de 2020. L'acusat, amb problemes de drogadicció, va matar 3 sense sostre a 3 punts diferents de l'Eixample, complejant-nos el crani amb uns pals que duia amagats en una bolsa. Nosaltres fem ara, com sempre, una pausa per la publicitat i després tornarem a explicar-te més coses. Per exemple, avui hem fet una radiografia del sector funerari català, aprofitant que fa molts pocs dies vam fer balanç de com es va tancar l'any passat, l'any 2022.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. 3.404 kilómetros.
El regreso del Puy de Dom 35 años después.
La lucha de Pogacar contra Vingegaard.
Este verano, toda la emoción del Tour de Francia en COPE.
Se mantiene los 10 minutos 20, 10 minutos 30 de la cabeza de carrera.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
Ojo, ojo, que podemos estar en la fase definitiva.
Sigue la última hora en COPE y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde, los fines de semana.
Del 1 al 23 de julio, el Tour de Francia en COPE.
Con Eri Frade.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. La mejor asistencia, estés donde estés.
Ahora en Careglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Careglass cambia, Careglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en careglass.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com tu deia fa un momentet, aquest dimarts hem volgut radiografiar el sector funerari català, aprofitant que fa pocs dies va fer balanç de l'any passat. El titular seria el de més facturació, més incineracions i increment de les cerimònies laiques. Les patronals expliquen l'augment de la facturació perquè moltes cerimònies que no es van poder celebrar durant la pandèmia s'han anat fent en els darrers mesos. Destaquem també que augmenta la feminització en un sector que a Catalunya dona feina a quasi bé 1.500 persones. Aprofundim en aquests aspectes aquí uns minuts amb la patronal del sector. Abans, però, arrere en COPE Catalunya i Andorra hem escoltat els consumidors. El de les funeràries és un sector molt liberalitzat. Volem saber si això es nota en els preus de les cerimònies, si hi ha picaresca o abusos en un moment de la vida en què no tens cap, en què no tens el cap, podríem dir, del tot centrat, sobretot si no tens una pòlissa de defunció. Sergi Tor.
Sí, el preu mitjà a Barcelona d'un enterrament és de 4.000 euros, tot i que hem vist ofertes a partir de 1.200. A Catalunya la mitjana pot oscil·lar entre els 3.500 i també els 4.000. La polèmica va ser molt intensa a l'època de la pandèmia, perquè els preus no van baixar, tot i que a causa de les restriccions els serveis eren molt limitats. Ara, des de l'Organització de Consumidors, Esther Lorente, avui darrere en COPE Catalunya i Andorra, recomana mirar i estudiar totes les possibilitats i serveis funeraris abans del decés, perquè en el moment de la defunció la càrrega emocional és tan profunda que provoca confusió del que es contracta i després es paga.
Però si tenemos algún familiar que está así, que le ves que no va a aguantar mucho, con una persona mayor, etcétera, y tenemos un contrato de decesos, pues mirárselo un poquito antes de que realmente pase para ver qué es lo que entra y lo que no, pues te podrá ayudar en el momento de tener que tomar las decisiones, pues qué coberturas tienes y qué no.
El sector funerari a Catalunya, que agrupa el 95% dels serveis, va facturar l'any passat a 216 milions d'euros, amb un increment del 5% respecte a l'any anterior. Van pujar a totes les províncies catalanes i dos terceres parts dels serveis, és a dir, un 66%, tenien una cobertura d'asseguradora.
Y ahora nos escucha el señor Alejandro Quizán, que es el secretario general de PANASEF, que es la Asociación Nacional de Servicios Funerarios. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a ver, puede sonar atópico, pero no por ello es menos cierto. Morirse en España, como en cualquier parte del mundo, pero sobre todo en España, no es nada barato, ¿no?
Bueno, es que al fin y al cabo el servicio funerario, el servicio que le prestamos a nuestras familias, es un servicio muy complejo y muy completo en el que se incluyen bastantes servicios dentro de él. Además, hay que pensar que es un servicio que se da en 24 horas, hay que estar disponible 24 sí, sí. horas en todo momento, ¿no? Entonces, sí que es un servicio que entendemos que el precio final puede resultar elevado en ciertos casos. También uh-huh. tenemos que hablar que tenemos un IVA bastante elevado, tenemos un IVA de un 21% que claro. carece a nuestras familias el servicio, ¿no?
Esto, por cierto, es una reivindicación, creo que histórica, de su sector, la rebaja del IVA, o quizá como en otros países que no existe IVA, ¿verdad?
Así es. Nosotros desde 2012 sufrimos una subida del IVA pues bastante considerable, donde se nos incluyó en el 21%, y llevamos reivindicando tanto nuestros operarios, nuestras empresas, como la asociación, como Panasec, en estos últimos años, llevamos reivindicando históricamente volver a esa bajada del IVA, ¿no? Sí. Ese IVA reducido, que entendemos que un funeral no puede ser un servicio funerario, un producto de lujo, ni mucho menos, ¿no? Bien. Entonces entendemos que tenemos que seguir en esta reivindicación y en esa seguiremos.
De media, señor Quizán, ¿cuánto cuesta un entierro en España, o depende de la zona también esto?
Bueno, podemos hacer una media en todo lo que es España, entendemos que entre 4.500 y 5.000 euros. Es verdad que el precio varía mucho según estemos hablando de grandes ciudades, de capitales de provincia o de unas zonas más rurales, ¿no? Uh-huh. El precio oscila en función geográficamente, por supuesto, pero la media a nivel nacional está entre los 4.500 y los 5.000 euros.
Yeah. Y si hemos de hacer una radiografía del sector como está ahora mismo, por ejemplo, ¿hay más ceremonias religiosas o laicas ahora mismo?
Pues bueno, las ceremonias laicas están aumentando en los últimos años, sigue predominando las ceremonias religiosas, pero sí que existe más demanda de hacer otro tipo de ceremonias. Las ceremonias laicas sí que están creciendo, han crecido precisamente un 20%, se podría decir, en este último año. Estamos hablando de que tiene un cambio de creencias, por supuesto, en la sociedad española, y nosotros esto también lo percibimos, ¿no?, a la hora de que nos estén demandando otro tipo de servicios.
¿Y hay más entierros o incineraciones? ¿Qué es lo que más demanda la gente, las familias, vamos?
Bueno, la incineración ha aumentado, bueno, sigue aumentando y lo hará en los próximos años. Ahora mismo estamos hablando según en qué provincia, pero principal, la media está en 50% de incineraciones, 50% inhumaciones. Pero es verdad que en grandes ciudades y en núcleos urbanos hay provincias donde hablamos de un 70% ya de incineraciones. Claro. Estamos, por así decirlo, viendo o percibiendo un gran aumento, un boom de la incineración, ¿no?
Aquí en Cataluña las empresas del sector funerario están obligadas a los entierros de beneficencia. Eso creo que va el coste a medias entre ayuntamientos y empresas. En el resto de España existe también esta, digamos, obligación?
Sí que existe. Existe un acuerdo, por supuesto, con las entidades, con las administraciones, por así decirlo, para dar cabida y para dar apoyo a este tipo de familias que no puedan, o seres fallecidos que no puedan soportar los gastos que supone un servicio funerario, ¿no? Uh-huh. Pues este tipo de acuerdos sí que existen en toda España, y nosotros, como empresas que estamos obligadas a dar este servicio, pues sí que nos hacemos cargo, en cierto modo, pero siempre en connivencia sí. con la administración municipal de turno.
Claro. A pesar de que los seguros de decesos están concebidos pues para evitar importantes gastos económicos y administrativos en instantes, bueno, pues estos que son delicados, creo que aún hay muchas personas que no se decantan por esta opción de los seguros de decesos, ¿verdad?
Sí, todavía quedan personas que no tienen. A ver, el seguro de decesos es importante en España y hay una cultura muy importante del seguro de decesos en España desde hace muchos años. Podríamos decir que 6 o 7 de cada uno de los servicios funerarios sí que viene avalado por una póliza de seguros, es decir, que es un porcentaje bastante elevado, pero es verdad que todavía hay un determinado número de población que se resiste, ¿no?, a contratar una póliza de decesos, ¿no?
Yeah. Y eso es un error, ¿no?, porque en esos momentos sí. en que te encuentras un poco descentrado.
Claro, exacto. entendemos que una póliza de excesos, hombre, te va a dar una comodidad, te va a dar una seguridad de que vas a tener un servicio digno, un servicio cubierto por la compañía de seguros que tú hayas escogido en determinado momento, ¿no? Entonces, hombre, nosotros desde Panacea agrupamos a todo tipo y entendemos que el servicio funerario, independientemente de que venga avalado por una póliza o no, tiene que ser de la misma calidad, claro, y tiene que ser prestado de la misma manera, por supuesto, ¿no? Nosotros como asociación de empresas así lo entendemos.
Acabamos ya, señor Quizán. ¿Cómo serán los entierros del futuro? ¿Por dónde va el sector?
Bueno, pues el sector avanza, como muchos otros sectores, por supuesto, siempre avanza hacia dos metas en la época en la que nos está tocando vivir, que es, por supuesto, la sostenibilidad y la eficiencia y, por supuesto, la digitalización. Entonces, el servicio funerario va a ser siempre un reflejo de lo que vive la sociedad, ¿no? Entonces, nosotros estamos con las miras puestas, por supuesto, en hacer unos servicios más eficientes, unos servicios sostenibles con materiales, por supuesto, ecológicos, y, por supuesto, dar otro tipo de homenaje a nuestros fallecidos con posibilidades que nos ofrecen la tecnología hoy en día y las digitalizaciones.
Muy bien. Pues, señor Alejandro Quizán, gracias por hacer esta radiografía de cómo está el sector de las funerarias en España. El señor Quizán es secretario general de PANASEF, la Asociación Nacional de Servicios Funerarios. Como le decía, gracias, buenas tardes, hasta otra ocasión, ¿eh?
Muchas gracias. Buenas tardes. Encantado.
Molt bé, 10 minuts i les 3 en punt de la tarda, i avui la Mar Puerto ens va presentar un xicot, es diu Roger Arnau. És un alumne de la Politècnica de Terrassa que ha dissenyat un coixí adaptable fet amb 3D per a prevenir l'aparició de nafres i úlceres a persones que han de passar llargs períodes en cadira de rodes o també al llit. El projecte ha guanyat el Premi d'Emprenedoria Explorer per una iniciativa que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de molta i molta gent. Mar Puerto, detalls d'aquest coixí.
Doncs es tracta d'un coixí adaptable a cada pacient i imprès en 3D que evita o minimitza l'aparició de possibles problemes, com per exemple úlceres. De fet, ha estat el seu treball de fi de màster i ens explicava així per què va decidir tirar endavant i engegar un projecte com aquest.
Vaig estar 8 o 9 anys treballant en una empresa com a dissenyador mecànic, que feia cadires de rodes i complements d'altres històries, i al qual hi havia companys de feina que anaven en cadira, proveïdors, partners, el que sigui, i allà, doncs, bé, em vaig convertir un expert una mica en problemes i inquietuds de persones amb lesions medulars. I allà vaig conviure bastant amb tema de que algun company es passava un mes al llit perquè tenia un indici de llaga, etcètera, etcètera. Vaig veure una mica que si conviu amb aquest problema, ja està acceptat avui dia, no? I després, fent el màster de fabricació additiva, doncs allà vaig lligar cables que, coi, amb les tecnologies actuals d'impressores 3D, doncs es podria mirar de solucionar aquest problema.
Així doncs, un coixí compost d'una estructura força complexa que permet treballar amb tecnologia en 3D i que permet també personalitzar cada model de manera que tots puguin ser diferents.
Tindria l'estructura més o menys d'un rusc, d'abelles, més o menys. Està com buit per dins, aleshores transpira molt. I això fa, doncs, que el transpirar, doncs, minimitza l'aparició d'aquestes llagues. I no es pot punxar, no té aire de pressió ni res. I després la gràcia és que els centres en 3D no hi ha motllos, no hi ha res. Llavors, cada coixí té la forma de la persona. El pots adaptar a cada usuari, diguéssim.
I és que aquest any la UPC celebra el 25è aniversari del programa Emprèn UPC, una iniciativa pionera a Catalunya i Espanya que ha afavorit la creació d'empreses, les quals han generat també milers de llocs de treball.
Ara vull parlar dels fisioterapeutes. El seu col·legi ha rebut 91 denúncies per intrusisme laboral per part de pacients en el darrer any i mig. La majoria es tracta de persones que busquen un professional per a un tractament i es troben amb una persona sense formació ni les capacitats per poder solucionar la dolència que tenen. Ens ho explica el Josep Cabedo.
Cada vegada hi ha més persones que denuncien intrusisme laboral en el món de la fisioteràpia. La majoria són per realitzar tasques pròpies d'aquests professionals per part de persones sense la formació necessària, amb el risc que suposa per la salut de la persona que pateix la dolència. El problema pels fisioterapeutes, però, no és nou. Fa anys que la professió es queixa d'aquestes situacions i des del col·legi lamenten que l'administració no actua. La responsable del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, Anaí Castilla, demana que s'inspeccionin els centres que no poden exercir les funcions.
Per una banda, el frau al consumidor, llavors aquí reclamem a Consum que aturin aquesta publicitat de la gent que ven i diu que pot fer segons quin tractament. i a Sanitat el que demanem és que inspeccioni aquests centres.
Castilla explica que cada vegada hi ha més acadèmies que ofereixen estudis no reglats i, per tant, no es poden fer servir per tractar aquestes patologies.
Tenim un hàndicap molt gran i és que durant molts anys s'han confós el fisioterapeuta amb un massagista que fan un curs d'uns quants caps de setmana. I aquesta gent s'atreveix al final a realitzar aquest tipus de tasca com si fos un fisioterapeuta, sense coneixement.
La xifra actual de denúncies que tramiten al col·legi seria molt més alta, però en molts casos no se sap pel propi desconeixement del pacient.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Lluny de desanimar-nos, l'augment del sensellarisme ens impulsa a treballar tant o més que el primer dia. Des dels inicis defensem que tothom té dret a una llar i cada vegada són més les persones, col·lectius i administracions que constaten aquest problema. L'augment dels preus del lloguer ha situat la dificultat d'accedir a un habitatge assequible com un problema comú que no només afecta les persones més vulnerables, sinó que impacta bona part de la ciutadania. En aquest sentit, la frontera entre els que no tenen una llar i els que la tenen cada cop és més permeable. D'altra banda, ens preocupa que les persones que dormen al carrer siguin cada vegada més i més joves. El jovent és víctima d'una societat que té el deure de protegir-los, però que només els ha mostrat un món on tot era possible.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Doncs mira, a poc hem arribat a la recta final de l'informatiu migdia. Com sempre, rebem el Joan Batllori primer. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
I a les 3 i 5, d'aquí 10 minuts ben comptats, arribarà el Sportscope, avui, amb un nom propi, però no de futbol, sinó de bàsquet. Qui és?
De bàsquet, sí, ja ha mogut a la secció del Barça de bàsquet. De fet, ahir en directe a l'Sportscope ja l'Albert Díez ens posava sobre la pista de que tot apuntava que Jessique Vicius no seguiria la banqueta del Barça i minuts després es va confirmar. Relleu a la banqueta del Barça de bàsquet, no segueix Saras, agafa l'equip Roger Grimau, el que fins ara s'encarregava de l'equip filial. De seguida estarà l'Albert Díez amb nosaltres i ens donarà tota la informació. Al Barça de futbol actualitzarem la situació de Mercato. L'objectiu pel migcentre, Brozovic, semblava que s'escapava definitivament, però encara no ha tancat el seu traspàs al futbol de l'Aràbia Saudita. Per tant, estan o continuen atents al Barça. A l'Espanyol avui coneixerem una mica millor la figura de Fran Garagarza, que és el nou director esportiu de l'Espanyol, que el presentaran el proper divendres. També parlarem de l'inici de la Champions, que comença avui, amb la primera fase prèvia, jugar a l'Atlètic d'Escaldes d'Andorra contra el Budugnos, i també parlarem d'handbol, que s'ha fet el sorteig de la fase regular de la Champions.
És un no parar, La setmana passada acabàvem els play-offs d'ascens i ara ja esteu aquí amb la Champions,
Sí, sí, pràcticament enllacem una cosa amb l'altra.
I la Lliga que comença ja mateix, a mitjans d'agost,
sí.
Vist i no vist,
segon cap de setmana d'agost.
Ballori, 3 i 5.
Podrem fer vacances abans, no? Per això ens deixaran.
Home, jo segur, tu no ho sé.
Jo també.
Doncs vinga, que les disfrutem tots plegats, Gràcies, Joan.
Fins ara.
Home, això és la sintonia de l'interna, no hi ha la Montse, però hi ha el Jordi Tullón. Jordi, què tal?
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Molt bé. Bueno, tens moltes coses aquí a la motxilla preparades per avui, doncs, però sí. D'entrada es parlaràs de rebaixes, ho estem fent durant tot el dia, i tu com enfocaràs el tema de rebaixes, aviam?
Doncs ens preguntarem si el petit comerç també pot fer rebaixes o ho tenen una miqueta més fotut per ajustar els preus. I parlarem amb l'Àlex Gonyi, és el president de Pimec, que ens explicarà si això de les rebaixes és un bon invent pels petits comerços o potser fem que ho passin encara pitjor.
Era un bon invent quan les rebaixes eren com ha estat tota la vida abans. Te'n recordes el 10 de juliol, aquelles cues davant dels grans magatzems i la gent allà pilotonada, no?
Ara ha canviat molt. Gent apilotonada encara n'hi ha,
Encara n'hi ha, no? Però ara amb això de la compra per internet tot ha canviat, Molt bé, un altre tema menys alegre que les rebaixes és el món del negoci, com dic jo, de la morra. Les funeràries, no? N'hem parlat aquest matí i tu crec que remataràs amb qui, aviam.
Doncs sí, parlarem amb un tanatopràctor, perquè és un negoci que està facturant molts milions.
Què és això? Què és això?
Clients no falten mai. Tanatopràctor és aquesta persona que s'encarrega de maquillar els difunts, que és una feina,
molt important,
No sé si tothom és capaç de fer-la, li preguntarem al nostre convidat en què consisteix, com es fa i com és aquest món.
I si hi ha moltes vocacions, no? Que no ho sé, això ja ho veurem. Alguna coseta més per acabar? Algun tema més?
Doncs ho descobrirem a partir de les 7, a la linterna.
Molt bé, alguna sorpresa té preparada el Jordi Tullón.
I tant.
Jordi, gràcies, t'escoltem com sempre a les 7 en punt de la tarda a l'Interna Copa Catalunya i Andorra. Bon
gràcies.
Programa, Nosaltres ho hem de deixar aquí, hem de seguir escoltant més actualitat, més notícies, com sempre, amb Pilar García Muñiz, Àngel Correas, que et segueixen explicant tot el que t'interessa, que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.